Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Molt bona nit i bon any a tothom, els cinèfils, ja tornem a ser aquí. Amb moltes ganes de tornar. Avui, com és el primer programa de l'any, hem decidit fer un especial de les estrenes més esperades d'aquest any. Així que comencem.
El primer film del que parlarem serà la pròxima obra d'art de Quentin Tarantino, que per cert ja s'ha estrenat a Estats Units, Django, Desencadenado. L'argument és que dos anys abans de la Guerra Civil Americana, el 1861-65, King Schultz, interpretat per Christoph Waltz, el coronel Hans Landa, com el cazajudíos de Malditos Bastardos, un caçarrecompenses alemany que segueix la pista a uns assassins, salva un esclau negre, Django, a canvi de que l'ajudi a atrapar aquells assassins. L'esclau accepta i no sols es limiten als personatges que el caçarrecompenses ha de capturar, sinó als delinqüents més buscats del sur. Django, interpretat per Jamie Foxx, conegut també a Un ciudadano ejemplar, es converteix així en un expert en la matèria, però amb un únic objectiu real: rescatar la seva dona, Brumilda, a la que va perdre per culpa del tràfic d'esclaus i que ara és propietat de Calvin Candy, interpretat per Leonardo DiCaprio, un malvat propietari de la plantació Candyland. Escoltem el tràiler i ara comentem.
¿Cómo te llamas?
Django.
Pues eres exactamente el que busco.
¡Eh! ¡No está en venta!
No, estupendo.
¡Por favor, no!
¿Mata a gente y le dan una recompensa?
Cuanto más malos, mayor es la recompensa. Busco a los hermanos Brittle.
Les conozco. Vendieron a mi mujer. No sé a quién.
Ayúdame con esto y te daré la libertad. Así podrás rescatar a tu mujer.
¿Cuál es tu nombre?
Django.
Aquest és el vuitè film de Tarantino, que és una mescla entre espagueti western i de l'obra de Los Nibelungos, de Richard Wagner, un cicle de quatre òperes basades en la mitologia germànica, i precisament aquesta obra d'art, o sigui, Tarantino es va inspirar en aquesta obra d'art gràcies al protagonista de la pel·lícula, el Christoph Waltz, que és alemany, i va portar el propi Tarantino a veure l'obra d'art un parell de vegades. Què opineu? Teniu ganes de veure aquesta pel·lícula?
Home, jo sóc molt fan del Tarantino i, sens dubte, és una de les pel·lícules més esperada per mi d'aquest any 2013. I, a més, tinc entès que el Tarantino és gran fan dels spaghetti western.
Sí, i bueno, es veuen totes les seves pel·lícules
sí.
un toc.
I, realment, western. A mi no m'agraden molt els westerns, però sent Tarantino segurament no pot decepcionar. I amb el repartiment que té, encara menys.
Jo personalment la volia veure bàsicament per l'actor que surt, no perquè m'agradi el Tarantino,
Cristo,
com sabeu.
Quals?
No, Leonardo DiCaprio. Por favor.
Claro.
Només per això, eh? Jo sabeu que les pel·lícules de Tarantino no són les que més m'agraden, especialment.
Bueno, d'aquí poc ja la podrem veure als cines, d'aquí el 18 de gener, d'aquí el 2013 ja es podrà veure al cine. No sé si la veureu vosaltres dos, Marta i Laura.
No crec jo.
No, tinc un pressupost molt baix aquest any.
Doncs la següent pel·lícula que hem de parlar és...
Seguim amb una de les pel·lícules biogràfiques que més expectació han creat, que és un dels directors més importants de la història del cinema, el mestre del suspens Alfred Hitchcock. Hitchcock, el famós director, decideix filmar una pel·lícula de terror de baixa categoria després d'haver aconseguit un gran reconeixement per les seves últimes dues pel·lícules, Vértigo i Con la muerte en los talones, però resulta que cap estudi important recolza el seu projecte, així que decideix financiar-ho per ell mateix i rodar-la amb un equip barat de televisió. El resultat va ser un fenomen internacional i una de les pel·lícules més famoses i reconegudes del cineasta, Psicosis. El que més crida l'atenció en aquesta pel·lícula sobre la figura del director anglès és el seu repartiment de luxe, on trobem el sempre genial Anthony Hopkins, caracteritzat fantàsticament com a Hitchcock, l'actriu veterana Helen Mirren fent de la seva esposa i uns secundaris liderats per Scarlett Johansson fent de Janet Leigh, Jessica Biel de Vera Miles i Toni Collette fent de secretària de Hitchcock. Escoltem el tràiler.
Todos albergamos ocultos pensamientos de violencia y horror. Solo soy un hombre agazapado en una esquina con mi cámara, observando.
señor Hitchcock. Usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
Esto es un suplicio. Me salen ampollas solo de mirarse.
Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto.
Necesito algo fresco, algo diferente.
Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador. Doris Day debería protagonizar el musical.
Buenas tardes. Este libro, Psicosis, es endiabladamente entretenido.
¿En serio va a ser esta su próxima película?
Sí, señora. Prueben los deditos de salchicha, son dedos de verdad.
Nadie respeta el nombre de Hitchcock como Paramount, pero hasta un hombre con talento puede apostar por el caballo perdedor.
Esta será la próxima película del señor Hitchcock.
Perfecto, si conseguís el dinero.
¿A nombre de quién lo extiendo?
¿Tendremos que vender toda la casa o solo la piscina?
Suscita intriga, ¿verdad? ¿Matar a la protagonista a mitad de la película?
¿Cómo va a rodar la escena de la ducha? Lo digo porque, bueno, mi delantera no es precisamente plana.
No deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos.
Vaya.
¿Por qué le dejas hacer algo tan vulgar?
No sufras, querida. Solo es una maldita película.
¡Más rabia! ¡Más!
Mi marido está obsesionado con los asesinatos.
Eso no se estrenará en este país.
¡Quiero ver alguna escena! Estoy bajo una terrible presión con esta película. Y lo mínimo que podrías hacer es ofrecerme tu apoyo.
¡Hemos hipotecado la casa! Soy tu mujer. Si la crítica es buena, lo celebro contigo y lloro por ti cuando es mala. Tengo que aguantar a gente que me ignora como si fuera invisible, porque lo único que ven es al gran y glorioso genio, Alfred Hitchcock.
La película no sembla tenir moltes opcions pels Oscars, només les nominacions de Helen Mirren com a millor actriu i la de millor maquillatge semblen les més segures. L'estrena està prevista l'1 de febrer. I què penseu d'aquesta pel·lícula? Us interessa? Us crida l'atenció?
Segurament jo l'acabi veient a casa, no em veig anant al cinema a veure-la.
Jo tampoc tinc molta confiança, la veritat. Em crida molt l'atenció els actors que hi participen, però pel tràiler no crec que sigui una pel·lícula gaire atractiva.
Em crida l'atenció perquè sigui basada en Hitchcock. Mm. Perquè, com deies, era el mestre del suspens i com a fan d'aquest gènere. Sí que tinc curiositat, però tampoc és una estrena que estigui esperant amb moltes ganes. No sé si l'acabaré veient o no.
Potser no ha sigut el moment d'estrenar aquesta. Bueno, no ho sé.
No crec, és que hi ha moltes per aquest any, molt més espectaculars, de molts més efectes especials i aquesta...
Clar, aquesta serà... no es quedarà amb efectes especials. Com a molt anirem a veure que ben caracteritzat està Hawkins amb Hitchcock i ja
¿Cuánto
està.
¿Cuánto se parece a Hitchcock?
Continuem una pel·lícula basada en un llibre, en aquest cas el d'Isaac Marion, Warm Bodies. Va ser publicat oficialment el 2010, encara que l'autor venia el seu llibre a través de la seva web anys enrere. El llibre ens parla d'R, un zombi que es trasllada a la ciutat en ruïnes on després de saltar un edifici i menjar-se el cervell d'un dels joves morts, es comença a sentir atret per la nòvia d'aquest, Yuri. A partir d'aquí sentirà la necessitat de protegir-la posant en perill la seva pròpia existència. Escoltem el tràiler.
Me gustaría poder presentarme, pero estoy muerto. Es un poco palo. Este es mi mejor amigo. A veces casi mantenemos conversaciones. A esos tíos los llaman huesudos. Se comen cualquier cosa que se mueva. Bueno, yo también, pero... al menos no me siento orgulloso. Lo estamos cambiando todo.
Vemos cadáveres luchando contra esqueletos, señor.
¿A quiénes disparamos?
¡Disparadle a esto! Hola.
Así que es tu novio zombie. ¡Cállate!
La pel·lícula serà protagonitzada per Nicholas Hoult, en el paper de R. Nicholas, conegut per la pel·lícula X-Men Primera Generació i l'exitosa sèrie britànica Skins. Com a Julie tenim a Teresa Palmer, coneguda pel seu paper a Soy el número 4 o December Boys amb Daniel Radcliffe. I com a altres actors secundaris tenim a Dave Franco, el germà de James Franco, que feia de Harry, l'amic de Spider-Man. Espereu molt aquesta pel·lícula? Jo sí, la veritat.
Sincerament, no.
Ah, doncs a mi em crida bastant l'atenció. He de dir que el títol en castellà de Warm Bodies aquí s'estrena com Memòries d'un zombi adolescente.
Ah, per això ho havia
sentit.
És un
títol que s'assembla moltíssim al títol original.
Sí.
Es podia fer fins i tot un especial de com traduïm aquí les pel·lícules respecte a les nord-americanes, perquè és un tema...
Sí, s'assembla molt, sempre.
Però aquí veig una mica la destrossa, i en perdó, dels vampirs a mans de Crepúsculo.
Ja, però pel que he sentit i pel que es veu al tràiler, jo crec que és una paròdia, justament.
Ah, vale. Si ho fan sí. A propòsit, bueno,
jo crec que
es pot perdonar.
És en versió paròdia. Sí, sí.
A mi m'atrau molt perquè acostumada, sí, acostumada a veure els zombis d'una altra forma, que hi hagi una història d'amor entre un zombi i una que no ho és, a part el tràiler superdivertit. Per tant, jo crec que aquesta sí que aniré a veure-la. M'agrada molt, sí, a més, el protagonista.
Bueno, hauré de veure bastantes crítiques per canviar de moment la primera impressió que tinc de la pel·lícula.
Bé, la pel·lícula la podríem veure l'1 de febrer del 2013.
Doncs aquest 2013 és l'any dels retorns i no podia faltar la cita un dels personatges més emblemàtics del cinema d'acció de finals dels 80 i principi dels 90, John McClane. En aquesta cinquena part de la saga de la jungla de cristal, nom que va perdre tot el sentit a partir de la segona part, la primera part passava a l'edifici.
Sí, o sigui, clar, tenia cristal, tot el sentit, encara...
jungla de cristal. A partir de la segona ja no té cap sentit, perquè en anglès es diu Die Hard.
Sí, Duro de Matar.
Duro
però
de
diria
matar.
Que ja hi havia una pel·lícula espanyola que es deia Duro de Matar.
És possible.
Clar, bueno. Llavors ja es perd tot el sentit.
En aquesta ocasió, l'acció passa a Moscou i on McClane es retrobarà amb el seu fill Jack per tractar d'escapar d'un grup terrorista rus i lluitar contra la llotja per evitar una guerra. Escoltem el tràiler.
Papá, intenta no meter la pata más todavía.
Yippee-ki-yay.
Да.
Что он тебе представил?
Su primera vez en Moscú?
Sí. Mi primera vez.
¿Es americano?
Sí, de Nueva York.
¿Es Polly?
Sí.
¡Bienvenido a Moscú!
¡Jack!
¿Papá?
Hoy no va a morir nadie.
¿Un abrazo?
Nosotros no somos de abrazos.
Ya te digo.
L'acció i diversió estan assegurades, com en totes les entregues de la saga, de les quals em declaro fan indiscutible.
Vosaltres, jo també.
Us agraden o...?
Jo ets a dir que no he vist cap. Ho dic baixet perquè sé que sou molt fans també.
És una de les pel·lícules que em podria mirar molts i molts cops i, bueno, tota la saga sencera i no em cansaria.
Saps què passa? Com sabeu, jo de les sagues no sóc molt partidària. Ara m'estic introduint en totes elles.
Ben fet.
I m'estic menjant moltes de les paraules que deia abans sobre aquestes sagues, així que segurament sí que començaré a veure-les abans que surti aquesta nova.
Carmeleta també és una bona saga, molt semblant, per cert.
Però no tenen el personatge
no tenen, exacte,
del Bruce Willis.
No hi és.
És que el Bruce Willis...
Yippee-ki-yay, no?
Yippee-ki-yay. Doncs la pel·lícula s'estrena el 15 de febrer.
El que sí que veig en aquest film és que tampoc s'han trencat massa el cap un altre cop amb l'argument. És el seu fill que s'ha segrestat i l'ha de salvar, i crec que tampoc té una bona relació amb el pare, em sona la quarta.
Han canviat la filla per fill.
Sí, que la filla torna a sortir.
La filla,
torna a sortir, així que no passa res.
Tipo venganza, com la pel·lícula, altra.
Bé, doncs canviem de gènere totalment. Ara parlarem d'un conte popular, Hansel i Gretel. El director d'origen noruec, Tommy Wirkola, dirigeix aquesta original adaptació de, com deia, del conte popular, ara en 3D, i amb tota l'espectacularitat característica d'una estilitzada cinta d'acció.
Laura, pots dir per quina pel·lícula es coneix aquest director?
Sí, és curiós el títol, jo no la conec, tu suposo que sí. Va fer Zombies Nazis.
Sí.
Què pots dir d'aquesta? Pel títol de la pel·lícula no crec que sigui
no,
gaire...
No, és el que diu, o sigui, Zombies Nazis. Apareixen zombies que són nazis del no-res.
Vale, o sigui que amb aquesta presentació... No sé si pot ser molt bona, no, aquesta adaptació.
Bueno, esperem que sigui bona.
Bueno, pues anem a escoltar el tráiler.
Mi hermana y yo tenemos un pasado. Casi la palmamos a manos de una bruja. Pero el pasado nos hizo más fuertes. Le cogimos el gusto a la sangre, sangre de bruja. Y desde entonces no hemos parado.
Me llamo Gretel. Y este es mi hermano Hansel.
No permitiré que vengáis a decirme qué debo hacer.
Els germans Hansel i Gretel, que són, bueno, els protagonistes són Jeremy Renner, de En Tierra Hostil, i Gemma Arterton, de Prince of Persia, han crescut. Ja no són les tendres criatures que vam conèixer a través del conte dels germans Grimm. Després de la seva terrible experiència a la casa de xocolata, la maleïda bruixa, Doncs ara s'han convertit en guerrers amb un únic objectiu a la vida: acabar amb totes les bruixes que es posin al seu davant. Poc queda ja de la dolçor d'aquests germans que van ser abandonats al mig del bosc pels seus progenitors, que no els podien alimentar. Les batalles amb les bruixes són cruels i sagnants, i la innocència que ells mostraven abans s'ha traduït en una rancúnia que només es pot solucionar amb la venjança. Aquesta història ens condueix a la ciutat d'Augsburg, on Hansel i Gretel s'hauran d'enfrontar amb la bruixa Muriel, que és Frankie Jensen, de Venjança, com de la pel·lícula que parlàvem abans, que és la sospitosa de la desaparició de molts dels nens del poble. Tu, David, crec que no esperes gaire, no, aquesta pel·lícula, o sigui...
No, no, la veritat és que sí. El problema és que crec que estem esperant una espècie de Van Helsing...
Estrany.
Raro. Sí, un tipus estètica Van Helsing. Que la pel·lícula pot estar molt bé, però pot estar bastant buida.
Ja. Yeah.
Exacte, guió zero.
Sí, anem a veure com dos germans... Bueno, Hansel i Gretel, es diuen Hansel i Gretel per dir un nom. Podrien ser qualsevol altre grup.
Canvies el títol i encaixa completament a qualsevol pel·lícula d'acció. Em recorda molt també a una pel·lícula que es va estrenar l'any passat, la d'Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros.
Sí, sí.
Molt estil
així. És exactament igual. Exactament igual.
És estil així.
Si no li dius Abraham Lincoln i és el mateix. Si fiques
no
passa
res.
Sí, 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 és el mateix. És el mateix cas.
Dir per acabar que s'estrenarà el 8 de març d'aquest any.
Podria ser Hansel y Gretel, Cazadores de Vampiros, i Abraham Lincoln, Cazador de Brujas.
Exacte, és igual.
I seguim adaptacions de llibres. De l'aclamada autora Stephanie Meyer, de la saga Crepúsculo, també s'ha adaptat al seu llibre The Host, La Huésped, a la gran pantalla. Doncs bé, els éssers humans s'han convertit en hostes pels invasors, els quals s'han apoderat de les seves ments, deixant el cos intacte. Però Melanie, un dels pocs humans salvatges, ha sigut capturada, i Wanderer, la seva ànima invasora, es veu amb dificultat per controlar el cos de Melanie, ja que aquesta es nega a concedir-li el control total del seu cos i de la seva ment. Escoltem el trailer.
Me llamo Jared Howe. No hablo con otro humano desde hace 2 años.
Melanie, Strider. Este es el principio de una historia de amor. Y no tiene nada especial, salvo un detalle. Estamos en el futuro y la humanidad está casi extinguida. Nos ha invadido otra especie que nos borra la mente para robarnos el cuerpo. Pero todavía quedamos algunos y plantamos cara. Los despistaré.
¡Melanie, no!
Ven con nosotros.
¡Ni una mierda!
Tenim com a actriu principal a Saoirse Ronan, que farà el paper de Melanie, coneguda per la pel·lícula Expiación, amb James McAvoy i Keira Knightley, com també al film de Lonely Bones. Com altres actors i actrius, tenim a Diane Kruger, que farà el paper de la buscadora, coneguda per Wicker Park, amb Josh Hartnett, o La búsqueda, amb Nicolas Cage. I com a Jared, tenim a Max Irons, fill de Jeremy Irons, i conegut pel seu paper de Henry Lazar a The Red Riding Hood, amb Amanda Seyfried, entre d'altres. La pel·lícula serà estrenada el 22 de març del 2013. Què dieu d'aquesta pel·lícula?
Jo tinc ganes de veure-la, però abans em vull llegir el llibre perquè m'han parlat molt bé.
Em agrada moltíssim.
Sí.
Te'l recomano.
Doncs el tinc pendent de llegir per això, però vull fer-ho abans de veure la pel·lícula, l'adaptació. Vosaltres, nois?
Doncs a mi m'atreu, l'argument m'atreu bastant. He llegit una mica del llibre, em falta acabar-lo, i ja veurem si l'acabo aquest any o dintre de 50, però el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula és el director que han escollit, és l'Andrew Niccol, diria que era. Sí, Andrew Niccol, i és el director de pel·lícules com Gattaca, que és una pel·lícula dels anys 90, que surt la Uma Thurman, és una pel·lícula de ciència-ficció. I també va fer, el 2011 va estrenar In Time, amb el Justin Timberlake. O sigui, és un director molt competent en ciència-ficció i tinc bastanta esperança. I la veuré, aquesta la veuré segurament. Encara que sigui de l'autora de Crepúsculo.
Sí, això és el que em tira cap enrere una mica, també.
Clar, és que, a veure, els llibres són una cosa i les adaptacions de pel·lícules pues, són una altra. És això, o sigui, no té res a veure lo de Crepúsculo amb els llibres, que els hi falta molta cosa a la pel·lícula, igual que al llibre.
Com dèiem abans, aquest és un any de retorns de personatges d'acció i de seqüeles, i tornen, i no sense grans problemes de postproducció, els G.I. Joe. En aquesta ocasió, els G.I. Joe no hauran de lluitar únicament contra el seu mortal enemic, el Cobra, sinó que a més hauran de veure'ls-hi amb amenaces dins del propi govern que posaran en perill la seva existència. La pel·lícula, en principi, s'hauria d'haver estrenat l'estiu passat, el juliol, però pel que es comenta es va fer un pas previ a la productora i no els hi va convèncer el resultat final. O sigui, la pel·lícula es veu que era bastant dolentota. I a més, un dels personatges...
La van tornar a refer.
Muntar completament. Uf. I es veu que a més un dels personatges principals, no direm quin, però és l'únic personatge que repeteix aquesta seqüela. És una pista bastant... Moria als 5 minuts de pel·lícula.
No!
I llavors no va convèncer... O sigui, ja, si la pel·lícula era dolenta... morint el personatge principal als 5 minuts van tornar a muntar-la i es van passar aquests 9 mesos després per estrenar-la.
Si només tens 5 minuts de metratge del personatge, com allargues aquest temps? O sigui, a veure, suposo que el mataran en algun moment
no, clar,
del film.
Els 10 minuts del film.
El que van fer és tornar-lo a contratar i tornar a gravar escenes de, amb aquest actor.
Però no veien, mitjançant anaven fent el film, no es donaven compte de que no estava convencent? No fins al final de tot, quan ja tens l'estrena, ja dius, l'estrenem tal dia, i ja ho tens tot muntat, gravat i acabat. Escolta, és que no em convenç, torna-la a fer.
És que és una cosa molt rara, perquè jo crec que intentaven impactar a l'espectador.
I van impactar-lo massa.
Sí.
Impactar-ho de manera brutal, o sigui, que el personatge principal mori als 5-10 minuts de pel·lícula...
És com començar més... el Senyor dels Anillos i matar el Frodo, no?
Dius, bueno, ja està. És igual.
I s'ha acabat.
I a més el tràiler, el primer tràiler que van fer l'any passat, perquè aquest tràiler, la pel·lícula ja, el tràiler ja rondava des del maig del 2012. Jo el vaig veure en aquella època pel cinema, recordo, i ja es veia el tràiler que hi moria, perfectament.
Però clar, era 5 minuts al principi, clar. I bueno, no m'importa ja.
I no, es van prendre aquests 7 o 8 mesos i l'han tornat a muntar i s'estrena al març. Escoltem el tràiler.
Están todos muertos. Solo hay un hombre que pueda autorizar un ataque así. Y yo le voté.
Queridos líderes del mundo, este país está en guerra. Están viendo un avanzado sistema de armamento capaz de destruir cada uno de sus países 14 veces seguidas. Y todo con solo apretar un botón.
Bu. Es la mayor redistribución de poder que jamás haya visto la humanidad.
Sí, el presidente. No es el presidente.
¿Estás loco?
Para nuestro gobierno, para nuestras familias, toda prueba de nuestra existencia debe desaparecer.
Hay que dar por hecho que no podemos confiar en nadie.
Aquesta segona part compta amb dos fitxatges de luxe per acompanyar Channing Tatum, que ja apareixia a la primera part. Dwayne Johnson i Bruce Willis.
Bueno, no he vist la primera...
Jo tampoc l'he vist.
Tu, Marta, sí que l'has
vist. Jo sí que l'he vist.
Els personatges de Dwayne Johnson i Bruce Willis són evolucionats de la primera o...?
No sé, però no surten a la primera.
No, no surten.
Cap d'ells dos.
Però no, se suposa que són diversos anys després i ja han crescut i són personatges... No ho saps.
No ho sé, però jo crec que seran uns nous que... Uns altres que apareixen allà.
Per vendre la peli, no? Potser.
Jo crec que el Bruce Willis serveix moltíssim per vendre una pel·lícula.
Sí, sí, perquè jo no havia atès mai aquesta saga. Bueno, saga perquè ara són dues pel·lícules. Però ara que surt Bruce Willis potser li dono una mica d'importància. Potser la vaig a veure a la 1 i per veure la 2.
Home, sempre impacta tenir un actor d'aquest tipus i el Dwayne Johnson igual, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Són dos fitxatges molt bons perquè el Channing Tatum... Sé qui és perfectament, però no em demostra que sigui un bon actor ni no l'he vist a una pel·lícula d'acció jo encara. Mm. Doncs bé, l'estrena és el 27 de març, 9 mesos més tard del que estava previst en un principi.
Retornem amb els remakes. Ja sabem que el 2012 també va ser un any de remakes. El 2013 no es quedarà curt. I en aquest cas parlem de Possession Infernal. La trilogia que va fer Sam Raimi als anys 80 torna, precisament, el guió està fet també per ell, però el director és Fede Álvarez, agafat pel propi Sam Raimi. Uh-huh. Escoltem el tráiler.
Pues me imagino que será una casa muy vieja.
¿Entonces ninguno de nosotros ha visto la casa?
Scotty, ¿has encontrado algo?
Se titula Mortuorum Demonto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios.
Lo que quiero es irme de aquí inmediatamente.
Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos.
Els productors d'aquest nou film són Sam Raimi, Bruce Campbell, que era el protagonista, que feia d'Ash a la trilogia, la primera trilogia, i Robert G. Tapert, que també va participar en la primera trilogia. Els actors no surt Bruce Campbell, i crec que això és el més important que hem de parlar. A l'argument del film tracta de cinc amics que estaven en una cabanya de Tennessee per ajudar un dels amics, bueno, un d'aquests cinc amics, a que es desintoxiqui de les drogues. El fet de no tenir a prop les drogues el fan ser una persona violenta i agressiva. El que no es donen compte els altres amics és que en realitat aquesta persona està posseïda per dimonis per culpa d'haver llegit un llibre trobat a casa, el Necronomicon. Us sona la trilogia?
Sí, sí, perfectament. I aquest és un dels remakes amb qui tinc més esperança de tot l'any.
Sí, realment. Jo al principi tenia por de a veure què sortia, però saber que el guió l'ha fet el Sam Raimi i el productor és el propi Sam Raimi i el Bruce Campbell, ja està. Jo ja confio. Sí,
ja té uns noms darrere que criden l'atenció perquè estaven a la saga anterior i pel tràiler té molt bona pinta, molt, molt bona pinta.
El 2007 també es va intentar, van dir de què farien el remake, però no acabava de convèncer ni als fans ni a ningú, però per lo vist el 2011 van dir... farem la pel·lícula.
Sí, es veu
i
que...
i ja està, ja està.
Pel que es va comentar, és més o menys el que vam parlar fa unes setmanes amb el tema de Spider-Man. Sam Raimi va voler fer la quarta part de Posició Infernal, però per problemes amb la productora van decidir fer el remake. Llavors va contractar el director, aquest jove director, que diria que és el seu debut, o diria que és especialista en curtmetratges de terror, i ha donat el pas al cinema, i...
Bueno, per qui no conegui a Sam Raimi, és director de les Spider-Man.
Spider-Man,
i,
bueno, de la trilogia original també de Posició Infernal.
De Posició Infernal i d'aquella pel·lícula que Arrastra'm a l'Infierno.
Exacte, a mi m'agrada moltíssim aquella pel·li. Sí, sí. Té molt de Posició Infernal.
Sí, sí, és Posició Infernal, és Sam Raimi, aquella pel·lícula. 100%. S'espera que la pel·lícula s'estreni el 12 d'abril d'aquest any, 2013.
Passem ara a parlar una de les meves preferides, com ja sabeu, del meu superheroi preferit. El director Shane Black ens porta a Iron Man 3, la nova aventura de la saga basada en la coneguda sèrie de còmics de Marvel, en el que el multimilionari Tony Stark, Iron Man, interpretat per Robert Downey Jr., tornarà a enfrontar-se a les forces del mal amb la seva letal armadura. Escoltem el tràiler.
Nada ha sido igual desde lo de Nueva York. Vives una sèrie de coses y de pronto se acaban. No puedo dormir. Cuando lo hago, tengo pesadillas. Debe haber como 100 personas que quieren matarme. Solo espero poder proteger lo único sin lo que no podría vivir.
Aquesta nova entrega de la història s'inspira en la col·lecció de còmics titulada Extremis, escrita per Warren Ellis i dibuixada per Adi Granoff, que va ser publicada entre l'any 2005 i l'any 2006. En aquesta part, l'argument es desenvolupa en un món més realista i menys fantasiós que el dels anteriors, on els esdeveniments succeïts a Marvel, els Venjadors, tenen constància però no resulten ser l'eix central de la pel·lícula. D'aquesta manera, el tercer capítol de la saga Iron Man revolucionarà l'estil de les anteriors, conservant la seva essència, però amb originals innovacions que sorprendran a tots els fans de la sèrie. En aquesta ocasió, l'imponent superheroi Iron Man intentarà millorar la seva armadura mitjançant una nova tecnologia. I entre altres personatges, doncs, estarà acompanyat de la seva gran amiga Pepper Potts, Gwyneth Paltrow, el seu aliat d'armes James Rhodes i el seu guardaespatlles Happy Hogan. Què penseu de la saga en qüestió? I quina és la pel·lícula que més us va agradar de les tres? De les dues?
Per mi la saga és al·lucinant. A mi m'encanta la primera, la segona, i la tercera no crec que sigui una decepció.
Però què és el que t'agrada? Què és el que t'atrau tant d'aquesta saga?
Lo descarat que és el personatge de Tony Stark. És un dels al·licients de la pel·lícula.
Doncs a mi el que més m'agrada de la saga és, sens dubte, Robert Downey Jr.
Bueno, el que deia Tony Stark.
Exacte. O sigui, és que s'ha fet seu el personatge durant aquestes dues entregues. I en aquesta tercera entrega hi ha un canvi de director. Ja no és el Jon Favreau, que és el que fa de guardaespatlles del Tony Stark. El director és en Shane Black, que és un director que ja va treballar amb el Robert Downey Jr., que va fer una pel·lícula que es diu Kiss Kiss Bang Bang, és una pel·lícula, sí. És un thriller, amb el Val Kilmer també, el Val Kilmer que era el Batman de Batman Forever. Doncs és una pel·lícula també una mica fosca, és un thriller així policíac, i jo crec que és un director que li donarà un punt de, també dintre de,
serietat,
de la comicitat també que han tingut aquestes dues entregues anteriors d'Iron Man, però aquest toc fosc que també necessita, crec jo, la saga. O sigui, una tercera entrega, pel que es veu al tràiler, una mica més sèria que les dues anteriors.
Sí, la primera era... tenia tota la seva estructura al principi, quan crea l'armadura, està molt buscada aquella part. La segona és més fiesta, És una mica festa. I la tercera sembla que torni a retomar la primera, la part sèria que tenia la primera, i algun punt còmic.
Bueno, els punts còmics sempre estan.
Amb sí, amb aquest personatge Junior, sempre estan. Sempre faci estan la pel·lícula allà. Que faci, sempre hi són.
Exacte. Us heu llegit algun còmic per saber si estan reflexant la història tal qual o com sempre passa?
Tinc un parell, però no... Bueno, d'entrada, a l'armadura Iron Man, la primera, com es coneix en el còmic, en el primer còmic, era la primera armadura que fa el Robert Downey. Mm. Bueno, el Robert Downey, el Tony Stark, en el còmic. O sigui, la totxa, la gran.
Sí.
I més avançat en el còmic ja crea l'armadura que tothom coneix, la vermella, groga...
No, la típica que veiem.
Sí,
sempre,
sí,
no?
La normal.
El que em resulta molt curiós, el personatge de la Gwyneth Paltrow, a mi m'agrada molt aquesta actriu, però no sé, és com que... No és que s'obri, però no sé, com és molt, molt, molt secundari, jo crec. Vosaltres què penseu d'això?
Potser és secundari arrel de Los Vengadores. De lo poc que la vam veure a Los Vengadores. Perquè la primera té un paper molt important i a la segona, si fa no fa, també és bastant important el que té. No sé quin paper tindrà en aquesta.
Pel que sembla, el tràiler té un paper bastant important. O sigui, hi ha una escena, uns segons d'escena del tràiler, que es veu com si estigués ferida, o sigui, pot ser un personatge important dins d'aquesta tercera entrega. A mi la Gwyneth Paltrow és una actriu que m'encanta. I m'és igual si fa de secundària o no. M'encanta. Sempre que surt una pel·lícula, li dona més punts a la pel·lícula.
Pues és el que deia, que a mi m'agrada molt aquesta actriu, però potser no se li dona la importància que podria tenir a la pel·lícula, jo crec.
Segurament no sé. La utilitzin com a personatge per...
Com a reclam, no, també?
Per destruir el món del Tony Stark. Mm-hmm. Anna, la pel·lícula.
Doncs aquesta està prevista que s'estreni el 26 d'abril.
Haurem d'esperar encara una mica.
Doncs ara passem a una comèdia. Ja han donat unes quantes d'aquesta, doncs ara serà la cinquena part. Estem parlant de Scary Movie. És la típica comèdia americana. De fet, qui pot dir que no hagi vist alguna de les entregues anteriors? Doncs com deia, aquest any presenten la cinquena part. Anem a escoltar el tràiler.
In this family, something paranormal is happening. Scary Movie.
En aquesta ocasió, el punt de mira per descarregar el seu costat còmic i desmitificador serà el món de la dansa. Scary Movie 5, dirigida per Malcolm D, es fa càrrec d'aquesta pel·lícula plena de gags, que té com a fil conductor el director d'una companyia de dansa, Pierre, distant i autoritari, que exerceix el seu poder entre els subordinats, però que al mateix temps és addicte al sexe. Ell vol fer una gran producció i per això comptarà amb les seves millors figures. La jove Jodie, que serà la Ashley Tisdale, i Kendra. La mare de Jodie, exballarina, intentarà que la seva filla aconsegueixi l'èxit que ella no va poder aconseguir al llarg de la seva carrera. Com? Doncs jugant brut. Mentre la diva de la companyia, l'excèntrica Heather Deltry, que és Molly Shannon, serà expulsada i entrarà a una espiral de còlera. Aquesta nova entrega parodiarà a pel·lícules com Cisne Negro o Paranormal Activity. No deixa de ser del tipus de pel·li de sempre,
movie,
no?
Saga Movie. Em pensava que ja s'havia extingit una mica el gènere movie, saps? Scary Movie, Epic Movie, Superhero yeah. Movie, no sé què, movie...
Jo em declaro fan de les de
Scary Movies.
Sí, jo també.
A mi m'agraden moltíssim.
I en aquesta surt... Arrel de Scary Movies...
I en aquesta surt Charlie Sheen... I la Lindsay Lohan, a la seva escena aquesta del llit.
De Paranormal Activity.
Sí, ho vam comentar.
A mi em falla una cosa que no estigui Anna Faris, que ha sigut la protagonista de les quatre anteriors, i l'han substituït per l'estrella monumental de High School Musical, la Ashley Tisdale, actriu molt prestigiosa al món del cinema. No, a veure, a mi em falla molt que no estigui Anna Faris. Jo crec que es va cansar de la quarta entrega, que per mi és de les pitjors. O sigui, per mi la primera, jo me'n riure moltíssim, la segona sí, perd pistonada.
La primera era la innovació. Mm.
Va ser la pionera de les movies. Després sí. Va haver Epic Movie, Disaster Movie, totes aquestes.
És Disaster Movie, exacte.
Horrible aquella pel·lícula. I després la tercera va tornar una mica al rol de la primera, la quarta va ser fluixeta i jo no m'esperava més de Scary Movie. Aquesta cinquena, jo pel trailer, té molt, molt mala pinta, però la veuré. No al cinema, òbviament, però quan l'estrenen al DVD o ja la veuré a casa.
Per obligació, no?
No, sí, perquè, a veure, els seus gags bons els té, segur. Uns dos o tres gags de pel·lícules els tindrà bons, però jo no sé fins a quin punt.
Els que es veuen al trailer.
Segurament.
Era quasi 300, que era Epic Movie 2. Sí, bueno. També ficaven dues escenes divertides.
Ja te les posaven al tràiler i ja a la pel·li deia...
Quina era la que parodiava Crepúsculo?
Inca Mel Diente,
que deu ser també alguna movie.
Estava bé,
però
dels directors, suposo.
Estava bé.
Sí, doncs era el mateix. En el tràiler t'ensenyaven les quatre escenes que tenien gràcia i miraves la pel·lícula i dius, bueno, on està? On està
el... I a vegades a la pel·lícula final, al cinema, o la versió final, ja et canvien... La traducció és completament diferent al tràiler i ja no té la gràcia, potser, del tràiler. I dius, pobre, vaja.
S'enllesta una mica el que estàs traduint.
Doncs aquesta està prevista que s'estreni el 3 de maig. Continuem, perquè al maig tenim més pel·lícules. La propera serà El gran Gatsby, del 17 de maig, ja la podrem gaudir. L'imaginatiu i colorista director Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge, una pel·lícula que m'encanta, torna a la direcció després d'uns anys d'inactivitat amb aquesta nova adaptació de la novel·la de Scott Fitzgerald, que ja va ser portada al cinema, no sé si l'heu vist, l'original, del 1974, amb Robert Redford i Mia Farrow com a protagonistes, i guió de Francis Ford Coppola, aquesta vegada protagonitzada per Leonardo DiCaprio. Escoltem el tràiler.
Nueva York, 1922. El tempo de la ciudad había cambiado drásticamente. Los edificios eran más altos. Las fiestas más opulentas. La moralidad más relajada y el alcohol más barato. La inquietud rozaba la histeria.
¿Bailamos?
¿Quién es ese Gatsby?
¿Le conoces?
Un héroe de guerra. El señor Gatsby no existe.
¿Gatsby? ¿Qué Gatsby?
Ens trobem a la dècada dels 20, a Nova York. Jay Gatsby és un multimilionari excèntric que passa les nits alternant amb l'alta societat, organitzant sumptuoses festes on s'erigeix com el centre de tot. Mentre que es passa el dia tot sol, reclòs en la seva mansió de Long Island. A prop de casa es mudarà Nick Carraway, que és Tobey Maguire, de Spider-Man, un noi treballador que aviat quedarà fascinat amb la figura del seu controvertit i reeixit veí. Què s'amaga darrere de la seva màscara de superficialitat? Com aconseguir la seva fortuna i els seus orígens humils? Molts són els interrogants que es plantegen després de la figura d'aquest home, en què es concentren totes les coses bones i dolentes de l'Amèrica del moment. Nick aviat descobrirà que Jack, malgrat tot l'univers sumptuós que l'envolta, és infeliç perquè no va poder aconseguir l'amor de la seva vida, dels seus temps de joventut, Daisy, que és la Carey Mulligan de Nunca me abandones, casada amb l'altre home, Tom Buchanan, que és en Joel Egerton, d'Animal Kingdom. Què pensa d'aquesta pel·lícula?
El Tobey Maguire, fa temps que no sé res.
És veritat, fa molt poques pel·lícules ara mateix.
Spider-Man 1, 2, 3 i...
No, va fer una amb la Natalie Portman, de Hermanos.
Ah, sí?
I poques més l'he vist jo, també. No, jo, parlant de Gran Gatsby, i és una pel·lícula que espero, per dos personatges. El director, que és el de Moulin Rouge, que és un director peculiar i sempre fa... de les seves pel·lícules un espectacle de pirotècnia brutal, i l'altre és Leonardo DiCaprio, que clar, és un actor que s'ha de tenir sempre en compte.
Bueno, com a tu, crec que a milions de dones també... No t'estic dient res,
com
eh? Però crec que milions de dones aniran a veure aquesta pel·lícula precisament per aquesta mescla, Leonardo DiCaprio i el director.
L'any passat va servir per tancar la trilogia d'un dels personatges insígnia de DC Comics, Batman. Aquest any arriba el torn a l'altre superheroi per excel·lència de la saga de còmics, Superman. El Hombre de Acero, que és com es titularà la nova entrega de Superman, Clark Kent, transportat a la Terra fa anys des del planeta Krypton, Clark es fa una última pregunta: per què estic aquí? Criat amb els valors dels seus pares adoptius, Martha i Jonathan, Clark descobreix que té grans poders pels que haurà de prendre difícils decisions. Però en un moment en el qual el món necessita més estabilitat que mai, reben un atac. Clark ha de convertir-se en l'heroi conegut com Superman, no només per convertir-se en l'última esperança del món, sinó per protegir a les persones que estima. Aquesta prometedora nova entrega trobem darrere de les càmeres un director que ja s'ha encarregat de superproduccions d'aquest tipus, Zack Snyder, responsable de pel·lícules com 300, Watchmen o la recent Sucker Punch. Són pel·lícules, tres pel·lícules molt d'efectes especials i moltíssima acció. Però el que més em crida l'atenció a mi i el que més... m'agrada aquesta nova pel·lícula de Superman és qui hi ha darrere
de productor
aquesta pel·lícula, que és ni més ni menys que Christopher Nolan, que jo crec que no necessita presentació.
No,
i millor que no
aquí.
Parlem, perquè si no ens enrotllem.
I tenim dues persones que crec que estan una mica cansades ja de
no hi ha ni un problema,
ni un que no surti Batman.
Llavors us deixem estar per aquest problema almenys, eh? Després ja tornarem a parlar de Batman.
Sí, no sempre, per tant, nosaltres esperem ja el nom de Batman en tot moment.
Al final acabaran traient elles.
Batman. Del repartiment tenim el semi-desconegut Henry Cavill, vist a Immortals, com a Superman. Tenim actors més coneguts com Russell Crowe, com el seu pare real, el Jor-El.
Que últimament està tot arreu.
Està tot arreu. No sé, però... És omnipresent. La Diane Lane i Kevin Costner com els seus pares biològics, la Amy Adams com a Lois Lane i Michael Shannon, que és un secundari de luxe de Hollywood, vist recentment a la sèrie Boardwalk Empire de l'Scorsese, com el general Zod, que és el dolent de la pel·lícula. Mm-hmm. Escoltem el tràiler.
Mi hijo iba en el autobús. Vio lo que hizo Clark.
Tienes que mantener esa parte de ti en secreto.
¿Y qué debía haber hecho? ¿Dejar que murieran?
Tal vez. Tengo tantas preguntas. ¿De dónde vengo? Tienes que decidir qué tipo de hombre quieres llegar a ser, Clark. Sea quien sea ese hombre, cambiará el mundo.
El Hombre de Acero és, sens dubte, una de les pel·lícules de l'any i s'estén el 21 de juliol.
Aquesta nova adaptació de Superman, llavors hem d'entendre que torna als inicis o que és una seqüela de les següents? Perquè
no la
es dona compte que té superpoders, ja, però la primera ja els tenia.
No la sabria col·locar exactament a un lloc específic de la
sembla
saga.
Sembla com una altra.
Sí.
Sortir de totes les... Bueno, com Batman. A les primeres de Batman.
No, però és cert, no sé, suposo que podrien anar després de les tres originals, de les del Christopher Reeves, o sigui, de l'última, de la Returns, és com si volguessin oblidar-se d'aquella pel·lícula.
Sí.
Va ser una mica desastre a nivell de taquilla, la del 2006, que va dirigir el Bryan Singer, el de X-Men. Jo crec que han volgut fer una cosa diferent, no des dels orígens, sinó ja sap l'espectador qui és el Superman.
Clar, és això, parteixes des d'un personatge que tothom coneix.
Tothom. No és clar, no és un reinici. No és com un Batman Begins.
Suposo que potser fan una mitja hora de veure què va passar en un passat i col·locar l'espectador en el present.
Faran un mini flashback, perquè si no sé com pot sortir el Russell Crowe.
Que és
clar, han de fer un mini flashback per veure qui és d'on venia del planeta Krypton i fer una mini...
Sí, perquè en un principi el planeta ja no hi és.
Clar, destrueix. És una mica spoiler, però...
Bueno, spoiler. Fa uns quants anys que es van estrenar aquelles pel·lícules.
I qui no l'ha vist ja... El mateix dia que L'Hombre de Acero s'estrena l'aposta de Pixar per aquest any, la prequela de Monstres S.A. titulada Monstres University. A Monstres University expliquen com es van conèixer Mike i Sully, dos monstres incompatibles que no suportaven l'un amb l'altre però que van superar les seves desavinences i es van convertir en grans amics. Pixar està acostumant a fer seqüeles de pel·lícules estrenades. Ja fa uns anys, Car 2 no va tenir gaire èxit i pel 2014 està confirmada Buscant a Nemo 2.
Uf. Ja. Bueno, a veure, és com funcionen les pel·lícules d'animació. En el moment que ja tens el model, l'explotes. Especial de Navidad, especial verano, no sé.
És igual, però sempre és bo veure aquestes pel·lícules. A mi m'encanta veure animació i sobretot amb Monstres S.A. la primera vaig gaudir molt i estic esperant que arribi la segona per veure si faig el mateix. M'encantava,
sí,
però... la nena, la Bu, no es diu?
Sí, sí, la Bu.
Tendeix a complir-se la regla de les segundes partes, nunca fueron buenas.
Jo no he quedat desencantada, amb les segones parts de les que s'han fet fins ara d'animació. I del que no sabia, que m'acabo d'enterar...
A vegades és explotar.
És la de Buscando a Nemo, que també tinc ganes de veure-la.
Depèn de com la facin.
Home, sí.
Home, Toy Story 2, a mi m'agrada.
Sí.
I la 3.
La 3 és un altre tema. Les terceres partes sempre fueron buenas.
Jo soc molt fan de l'animació i la Marta crec que també.
Sí, bueno.
I no crec que siguin dolentes.
Escoltem el tràiler.
Des de sempre... Los niños han sabido que cuando se van a la cama hay monstruos acechando en sus armarios. Pero lo que no saben es que esos monstruos no siempre dieron tanto miedo.
No quiero ir a clase. Tengo el ojo vago.
Primero tuvieron que ir a la universidad.
Bien, de acuerdo. Muy gracioso, Sullivan.
Estás genial, Wazowski.
Si gastas una novatada a alguien, lo menos que puedes hacer es pensar en algo ingenioso. ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo entiendo.
El 2001, Monstres S.A. va recaptar més de 500 milions de dòlars arreu del món. L'espereu amb ganes, aquesta prequela, no és una segona part, sinó una prequela, quan eren joves.
Bueno, sí, al ser Pixar les esperes totes.
Doncs mira, jo aquesta és de les que menys espero. De
menys esperes.
Preferiria una nova original de Pixar que no una prequela o segona part.
El que veig malament és que s'estreni el mateix dia.
Sí, és un mal negoci, molt mal negoci.
Sí, perquè no anirà a veure ningú aquesta.
Els nens,
però vull dir... Totes, vull I els pares que acompanyen els nens.
Sí, però
pues
vull
que es fiquin en una altra sessió.
Sí, els pares aniran, deixaran els nens amb nostres nens i aniran a veure l'ombra de cero.
Continuem amb la dotzena part de la saga Star Trek, encara que podríem dir que és la segona entrega de la reiniciada saga estrenada el 2009, dirigida per J.J. Abrams, interpretada per Chris Pine i Zachary Quinto. Escoltem el tràiler.
¿Creéis que vuestro mundo está a salvo? Es una ilusión. Una mentira piadosa para protegeros. Disfrutad de estos últimos momentos de paz, pues he regresado para cobrar mi venganza.
En aquest nou film, la nau Enterprise descobreix una nova imparable força de camí a casa i que està sumint el món en una gran crisi. El capità Kirk es veurà obligat a capturar un home que és una arma de destrucció massiva i haurà de fer alguns sacrificis per salvar l'única família que li queda, la seva tripulació. La pel·lícula comptarà amb nous actors, un d'ells serà en Benedict Cumberbatch, en Sherlock Holmes del segle XXI de la cadena britànica BBC. I l'estrena serà el 5 de juliol del 2013. Jo aquesta sí que vull anar a veure-la, una de les primeres, i vosaltres què?
Home, no sé si la primera de la nova saga, no sé quina repercussió va tenir amb els fans.
Jo és que l'he vist unes 5 vegades.
Sí, però ets fan de la saga Star Trek. I què tal?
A mi, no sé, és que m'agrada molt. Si m'agrada molt, l'aniré a veure.
La saga, la que parles tu de la nova intriga, que es va estrenar crec que el 2009, la del J.J. Abrams,
sí.
No va tenir gran repercussió a taquilla, si no recordo malament.
Sí, els fans no van ser...
No van respondre com es pensava que respondrien els fans de Star Trek. Però jo, en aquesta segona part, vist el tràiler, no l'esperava moltes ganes, la veritat. Si parlem d'estrenes esperades del 2013, per mi Django i Superman estan per sobre. Però vist el tràiler fa unes setmanes, el vaig veure, té molt, molt bona pinta. Surten molt bons actors, també.
Tocar el tema Star Trek... Estàs redireccionant al públic, als fans. O sigui, estàs fent la pel·lícula pels fans. Si la toques, perilles. Ho has de fer per ells.
Sí, jo crec que aquesta pel·lícula... Jo crec que potser em crida més l'atenció perquè han volgut agafar més públic en aquesta segona part. És més, li han donat un to molt més fosc. Potser no agrada tant als fans i agrada a l'altra gent, a la resta. Jo no em declaro fan de Star Trek, m'agrada més Star Wars que Star Trek. Si he d'escollir entre Star Wars i Star Trek, jo agafo Star Wars.
Crec que
I em passa el mateix sí. que el Sergio, precisament. Haig de dir que també és una altra saga, és que no he vist, sí. Però em volia introduir en el món de Star Trek per aquesta segona pel·lícula, de la nova saga. O sigui que hauré d'esperar, posar-me una mica al dia tota aquesta...
Jo de Stars era més de Stargate. La tercera de les portes de...
I és que és això. A mi m'agrada molt més Star Wars i em crida més l'atenció que no pas Star Trek. Hauré d'esperar a començar-les a veure aviam, si canvio d'opinió o no. No crec, per això.
I continuem amb Gru, mi villano favorito 2. Continuació de la divertida pel·lícula d'animació estrenada el 2010. Després del seu èxit a la gran pantalla amb la primera entrega, la companyia va decidir rodar una segona entrega que ens arribarà el 5 de juliol de 2013. Escoltem el tràiler.
Bodo blib, bobo gip, bodoa da, du, da, doa, ma.
Tot, tot? Imagina. Una, tu...
Amb un tràiler molt simple, ens arriba un segon que tampoc ens esvetlla molts detalls de la trama i que torna a ser protagonitzat pels divertits Minions. Sembla que a poc aquests personatges es van fent molt més imprescindibles en la franquícia i de fet tindran un spin-off en breu. Gru, mi villano favorito 2, torna a comptar amb les veus de Steve Carell, Russell Brand i Kristen Wiig. A més, comptarà amb la incorporació d'Al Pacino.
És una de les pel·lícules que tinc moltes, moltes, moltes ganes de veure.
I tant!
Estic esperant perquè crec que Gru, mi villano favorito, és una de les pel·lícules d'animació amb les que més he rigut i les que estic esperant amb ganes. No sé vosaltres, no sé si les heu vist o si l'heu vist o no.
A mi no em va agradar la primera.
A mi em va agradar molt la primera, la vaig anar a veure la meva germana.
I és que amb l'Agnès...
Sí, superdivertida.
No puc. És que
el que passa
és
que jo necessito una mica més d'informació per aquesta segona part. Els trailers no m'avancen res, perquè ja t'estan anunciant potser que els Minions tenen molta més importància que el Gru. Però clar, ja, com ha dit la Marta abans, ja faran una pel·lícula específica dels Minions.
Bueno, sabem que hi ha un nou villano d'aquells... i serà Al Pacino.
El que passa és que a mi en Gru, el personatge en Gru en si, no em diu res i no m'agrada. A mi el que m'agraden són els Minions, les tonteries que fan entre ells
i tal.
I les nenes, de com es relacionen amb el Gru, no? Però jo crec, bueno, jo vaig riure molt amb el segon tràiler. Sí que és veritat que es dona molta importància als Minions, però no sé, jo crec que riurem molt.
Sí, serà divertida.
I de la mà del director Jeff Wadlow, tornem amb Kick-Ass 2. A l'argument tenim a Hit-Girl, que entrena a Kick-Ass per fer-lo un superheroi de veritat, mentre segueixen amb la seva vida fora de les màscares. Un és un estudiant de secundària a punt d'acabar l'institut i l'altre segueix una innocent vida amb el seu pare adoptiu. Amb l'objectiu de crear una lliga de superherois, Kick-Ass acaba juntant-se amb la lliga de Justice Forever, capitanejada pel Colonel Star and Stripes, que és interpretat per Jim Carrey, i comencen a patrullar pels carrers. El problema és que el malvat Red Mist, ara convertit en The Motherfucker, també està creant una lliga de malvats per acabar amb els que van matar el seu pare, Hit Girl, protagonitzat per Chloe Grace Moretz i Kick-Ass, Aaron Taylor Johnson. El problema que tenen amb aquesta nova lliga de malvats és que es fiquen amb Kick-Ass i qui es fica amb un dels membres de Justice Forever es fica amb tots. La primera pel·li la veu veure?
No, jo sí, personalment sí. No tinc gaire portada d'aquesta pel·li perquè sincerament no la conec.
A mi la primera, i crec que coincideix amb el David, ens va agradar moltíssim.
Sí, de fet moltíssim. Vam anar junts a veure...
Vam anar al cinema.
I personalment no coneixia jo aquesta pel·lícula. No sabia de què anava. Em pensava que anava a veure una pel·lícula de superherois i cap a la meitat de la pel·lícula vaig dir què dimonis estic veient, m'està encantant.
No, realment jo l'espero amb moltíssimes ganes i el personatge de Hit Girl a mi m'encanta.
Sí, 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 sí.
És molt bo, molt bo.
El que sembla que torni a aparèixer el personatge que alguna cosa li passa a la primera.
Jo espero
bueno,
que
en principi no hauria de sortir a la segona.
Té pinta de que pot sortir amb flashbacks, suposo. A mi m'agradaria que tingués més importància, eh?
Sí, però és una mica difícil.
És difícil. I a mi el que també em va impressionar moltíssim d'aquesta segona part és que intervingués Jim Carrey.
Sí, que últimament no apareixia per enlloc no, tampoc. Sí.
I clar, el Jim Carrey donarà el to d'humor que ja té la pròpia saga en si, perquè la pel·lícula aquí, a part de l'acció que té, i és una mica bèstia, tot s'ha dit,
sí.
Té un toc d'humor bastant evident i amb el Jim Carrey la cosa s'elevarà moltíssim.
Clar, també el malvat, The Motherfucker, és un dels personatges que vam veure a Super Salidos.
Sí.
I llavors ja et diu una mica... Bueno, i a la primera ja demostra quin tipus de personatge és. Et rius amb ell. És molt còmic.
Jo crec que aquesta serà una de les pel·lícules de superheroi més còmiques. Jo és de les que més espero, eh?
Sí, però està basat en el còmic, precisament, de Kick-Ass. No sé si tampoc l'heu vist.
Que justament, pel que he sentit, el tràiler en què es basa aquesta segona part no ha tingut molt d'èxit. Mai s'ha parlat molt bé d'aquest còmic, però es veu que per la pel·lícula fins i tot han canviat el director. El director de la primera era el director de X-Men Primera Generació.
Sí. Que... Bueno, el guió, en aquest cas, sí. Al principi l'anava a fer com a director, el Matthew Vaugh, però al final ha acabat sent guionista i prou. El director ha sigut, com sí. He dit, Jeff Wadlow.
Sí, va preferir fer la segona part d'X-Men,
sí.
Dels joves X-Men.
X-Men Primera Generació 2.
Sí. Va decidir fer aquesta segona part i donar l'oportunitat al...
Encara que diria que també ha desistit d'aquesta segona part d'X-Men de Primera Generació.
És veritat, l'ha deixat pel Bryan Singer, que va ser el director de les dues primeres parts d'X-Men.
Exacte. no ha tingut massa èxit, aquest home. No. No tenim tràiler, perquè encara no ha sortit. Així que passem a la següent pel·lícula.
Sí, parlem d'una altra saga de llibres, publicada el 2007, Cazadores de sombres. Consta de 7 llibres, encara que hi ha 2 més per ser publicats. L'autora és Cassandra Clare i ja tenim la primera pel·lícula basada en aquest bestseller, Ciudad de Hueso. Escoltem el tràiler.
¿Qué pasa?
¿No has visto eso?
Esto no está pasando. ¿Qué estás mirando?
¿Por qué yo puedo ver y los demás no?
No eres un mundano.
¿Qué quieres decir?
Que no eres un humano.
Si no soy humana, ¿qué soy?
Tu madre es una cazadora de sombras, como tú.
He estado cazando demonios por todo el mundo, en todas sus distintas formas.
¿Cazadores de sombras?
Mitad ángeles, mitad humanos. Seres de un inmenso poder. Lo bastante fuertes para restablecer el equilibrio y proteger al mundo en una guerra contra el mal.
Bé, doncs tot comença amb Clary quan presencia la mort d'un jove al Pandemonium, una discoteca de moda de Nova York. I serà una saga de fantasia urbana poblada per vampirs, dimonis, homes llops i fades. Com protagonistes tenim a Lily Collins, coneguda per Blancanieves, Mirror Mirror, amb Julia Roberts, que farà de Terry Frey. Com a actors secundaris tenim a Jonathan Rhys-Meyers, conegut per la sèrie Los Tudor, i Jamie Campbell-Bower, conegut per interpretar a Caio a la saga Crepúsculo o pel seu paper a Anthony Hope a Sweeney Todd. La pel·lícula serà estrenada el 23 d'agost. Bé, què opineu d'aquesta pel·lícula? Jo me l'espero molt perquè, bueno, sempre dic que no vull veure pel·lícules basades en llibres, però mai ho puc fer, això, i ja m'he començat el llibre per poder veure la pel·lícula.
Doncs a mi no em crida gens ni mica la pel·lícula. La veig com una altra successora de Crepúsculo, completament, i no em crida gens ni mica. Conec a la meva cosina que va llegir el primer o segon llibre, no li va agradar, i si a ella no li agrada aquest tipus de pel·lícules, de llibres...
A mi el primer m'està agradant. Després ja veurem
a mi no em crida.
Si continua.
He vist el tràiler, no em crida tampoc gens l'atenció. O sigui, jo aquesta no la veuré, segurament.
Jo crec que tampoc, no coneixia tampoc aquesta saga. Mm. Però bueno, potser li dono l'oportunitat de llegir-me el primer, si veig que m'agrada, potser la veig, però no crec. Bé, doncs, ja per acabar, parlarem de Thor. Encara no sabem la data exacta de l'estrena. Tot apunta que en aquesta nova aventura, dirigida per Alan Taylor, el de Juego de Tronos, el déu Thor, Chris Hemsworth, ens conduirà a altres mons més enllà de Midgard. De nou, el fornit heroi es veurà secundat pel seu germà Loki, que és el Tom Hiddleston, dels Venjadors, la seva fidel amiga Sif, la Jamie Alexander, de Lucis, i els tres guerrers. El jove que va ser bandejat pel seu pare en l'anterior capítol ens submergirà amb aquesta història en un món de ficció i gestes impossibles. Encara que els detalls del film, com deia, no s'han fet públics en la seva totalitat, sembla que aquesta vegada el déu nòrdic llimarà els pros amb el seu pare, Odin, que és l'Anthony Hopkins, i estrenyarà llaços amb Jane Foster, la Natalie Portman. La vida d'aquesta última estarà en perill, ja que l'encantadora, el nom original és Amora, l'intentarà destruir en un arrebatament de gelosia. Ara hem d'esperar encara per saber si, com passa en el còmic, Loki, ofuscat pels sentiments que se li desperten cap a Amora, també cedirà a les ordres de la sibilina dona. Què penseu d'aquesta segona part?
Ja, penseu no això... Trailer, encara tampoc.
No tenim. Seguiu pensant segundes partes nunca fueron buenas o amb aquesta no tant?
Bueno, com ha passat amb Superman, no sé on ficar-la, en quin temps. Perquè, què va, després de Los Vengadores, perquè Loki aquí també apareix.
Sí, en principi, totes les que venen ara
de
superherois, igual que Iron Man 3, sí. Jo crec que van després de Los Vengadores.
Clar.
Entenc, eh?
Llavors, si l'última informació que tenim de Loki és que està... està pres.
Si no té massa sentit que torni a aparèixer.
Bueno, potser s'escapa o s'inventa alguna cosa perquè surti.
Segur.
Això ho haurem d'esperar quan aparegui el tràiler, segurament.
Jo, a veure, jo aquesta segona part la veuré segurament, però de la primera, de la de Thor, és de la, segurament de les de Marvel, de superherois, la que menys m'ha agradat de totes.
La que menys. És una pel·lícula que jo em quedo amb els crèdits, amb els títols de crèdits. Sí, ja està. Perquè no, és no al·lucinant.
No m'agrada massa. I quan la vaig veure pensava que menys mal que estava la Natalie Portman per allà, que a mi és una de les actrius que més m'agraden.
Sí, es trobava a faltar a Los Vengadores, també.
Sí.
Només apareix en una foto.
És veritat. Faltava una aparició estel·lar de la Natalie Portman encara que fos d'un minut. Però no sé, segurament la veuré. Perquè he vist totes les de Marvel, de sí. Superherois, i no faltaria que veure aquesta.
Caldrà buscar on estarà aquest cop Stan Lee.
És veritat.
Jo aquesta sí que la veuré, perquè Thor em va agradar molt. No moltíssim, però sí que em va agradar. I bueno, les segones parts les veig.
I fins aquí una nova entrega de Cinèfils en Acció. Us esperem la setmana que ve amb molt més cinema. Esperem que us hagi agradat aquest especial a estrenes més esperades de l'any. A reveure!